Va, 10 minuts mal comptats i 6:45 de la tarda. Josep Corbella, què tal? Benvingut.
Hola, molt bona tarda. Bona tarda.
Periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut, que ja ens ha tombat el primer tema de l'ordre del dia.
No, que s'ho ha preparat, que ens
sí,
ho expliqui.
No, ens l'ha tombat perquè ha dit que no ens hem de preocupar. Que això
exacte.
És una cosa que és notícia, també, eh? Perquè comencem amb sí, l'alerta que ha generat...
Vosaltres volíeu que vingués aquí a alarmar el personal?
No, si t'ho estava dient, jo dic que està molt bé que diguis que no ens hem de preocupar, perquè els que sí que s'estan preocupant són els japonesos per la xifra rècord d'una infecció d'estreptococ. El nombre de pacients diagnosticats amb aquest tipus de contagi, poc freqüent però greu, ha assolit una xifra rècord. En menys de 2 mesos ja acumulen un 40% del total dels pacients detectats l'any passat.
Sembla que ho tinc.
Bueno, escolti, no facis broma amb aquest tema.
No, perquè d'entrada hauríem de baixar una miqueta el nivell i explicar què és una infecció d'estreptococ. A veure.
És una infecció extremadament comú.
Sí.
Deies que el contagi és poc freqüent. No, el contagi és molt freqüent.
Molt freqüent.
Molts casos són asimptomàtics, ho podem tenir sense saber-ho. Quan causen símptomes, el més comú és que causin mal de coll,
sí.
Una faringitis.
Sí.
O quan diem angines, l'amigdalitis,
sí,
això
també,
sol
també.
Ser degut a l'estreptococ. Sí. Si tenim un quadre de mal de coll i no tenim mocs,
No.
Sovint és per una infecció bacteriana deguda a estreptococ. La majoria d'aquests casos es resolen sense cap problema. En un percentatge molt més baix pot causar més complicacions, una relativament baixant en freqüència. Hi ha el que se'n diu l'escarlatina, que és una erupció cutània que posa la pell de color...
Ui, ara això m'ha retret... Jo fui a EGB, eh?
I en sí. Un percentatge molt, molt, molt petit de casos pot causar complicacions greus, potencialment mortals, que requereixen són una emergència mèdica, que pot ser una sepsis, una infecció, perquè si la infecció passa a la sang causa una sepsis, una cosa que es diu fascitis necrosant, que també se'n diu la bactèria assassina, de vegades, per fer així.
Sí, ho tinc.
La fascitis necrosant, o una cosa que es diu el síndrome de xoc.
Vostè té la bactèria assassina, també? La té, eh? De tot el que s'ha dit, la bactèria assassina és possible que la
tingui.
La sensació que tinc és que la tinc.
És de bactèria assassina.
A quina part del cos li afecta?
No sé.
Quan passa això, sol passar a la zona anal i genital, i a les extremitats.
Sí. La dec tenir. La dec tenir perquè ja dius que tinc...
Què li passa?
Que tinc com una molèstia.
A on?
A ses parts.
Ah, val.
No, ho notaria més, perquè és una necrosi, és una destrucció del teixit.
Bueno.
Molt.
Que hi hagi una destrucció, Josep, espera't. Jo crec que podia ser perfectament,
Espera't. Perfectament. Perquè això estic a les passaroles, eh?
Però, en qualsevol cas, resumint, és una infecció molt freqüent i que en un percentatge molt, molt, molt petit de casos causa complicacions greus. I que el que ha passat al Japó és que ara estan en increment bàsicament per dos motius. Hi anem?
Sí, per favor.
Aleshores, un dels motius és que...
I més la Marta, per raons que no venen al cas, però la Marta està molt interessada
molt
pel tema
sí.
Aquest, l'estreptococ.
És molt freqüent, com diem, és molt freqüent aquesta infecció, i per tant, la població es va immunitzant i reimmunitzant a mida que la contreu i generalment no se n'adona. I això passa molt a la infància. Els nens la contreuen, no passa res, de vegades sí que tenen mal de coll, i es van immunitzant. Amb la pandèmia, si recordeu, i es van, clar que ho recordeu, es van prendre unes mesures que van limitar la transmissió d'infeccions respiratòries durant un període llarg.
Sí.
Què va passar? A part de contenir la Covid, també vam estar un hivern sense grip.
Sí, senyor.
I es van limitar la transmissió d'altres infeccions respiratòries. Entre elles, l'estreptococ. Què vol dir això? Que hi va haver, durant uns 2 anys, el nivell d'immunitat que va adquirir la població va ser més baix. Quan s'aixequen les restriccions de la Covid, per efecte rebot, puja...
Tot.
El nivell d'infeccions, i això ho vam veure amb la grip, i ho vam veure també aquí a Europa a finals del 2022 amb aquest estreptococ.
Sí.
Al Japó, les restriccions de Covid es van mantenir més. I és ara, quan tenen aquest increment.
Mira, mira que estàvem bé. Sí.
Ai,
mira aquella
sí,
època que la recordem amb tant de carinyo.
Sí, que
no hi va haver ni un
constipat.
Sí, ni un angustipat.
Estàvem tancats a casa que no podíem sortir, però sí, ni un refredat, sí, ni una grip. Molt bé.
Ara, si teniu ganes de preocupar-vos, hi ha un altre element que influeix, que és que ha aparegut una nova soca d'aquest bacteri.
Veus?
Que es va detectar al Regne Unit,
que és el
en primer lloc, la soca M1,
que
sembla ser una miqueta més transmissible i una miqueta més virulenta. I
aquesta
per tant,
és la que hi ha al Japó, la M1.
A hores d'ara deu estar per tot arreu. Jo no he vist cap informe mèdic del Japó que ho associï a aquesta soca, perquè el que tenim, la informació que ens ha arribat del Japó, és d'articles periodístics que no entren en això. Però es va aparèixer al Regne Unit, ha estat a Europa, és la que va causar un gran, es va relacionar amb un gran brot a Argentina fa uns mesos, i possiblement també és el Japó.
I la gent que hagi de viatjar ara al Japó, posem per cas que gent que agafa la Setmana Santa ara,
sí, per exemple,
i se'n van de viatjar al Japó, han de prendre alguna precaució?
En aquest moment, a Catalunya estem en una situació d'epidèmia de l'estreptococ A.
Veus?
Això no vol dir...
Què t'he dit?
Si fa rato que ho està dient vostè.
És que no m'escolteu.
Estem en una situació d'epidèmia amb menys casos que els que teníem l'any passat en aquesta mateixa època, que també estàvem en situació d'epidèmia, perquè és, té un patró estacional.
Vol parar?
Oi que no anem molt preocupats?
No.
No.
Doncs si vas al Japó tampoc has d'anar molt preocupada. Preocupada. Ara bé,
però com
si transmet, arribes al Japó...
Com es transmet això?
Vol la saliva, vol la saliva.
Mira, va. Efectivament, per gotes, principalment per gotes de... que expulsem quan tossim o estornudem si estem refredats.
No
també es podria transmetre, si tens una ferida a la pell oberta i entres en contacte amb fluids infectats amb aquest bacteri, també per via cutània es pot transmetre.
No pareu de tossir i estornudar en tot
està
el programa.
Està tossint vostè?
No,
no, no,
però vostè quin problema? O sigui, vostè sosté que té l'estreptococ...
Jo tinc l'estoc de coc aquest japonès.
L'estoc de coc, sí.
De coc,
però no la, no, la, no la variable anglesa,
sinó la totes.
Les té totes.
L'antiga i la nova.
Però com...
I la grip del lloro. Les tinc totes a l'hora. Sabeu que hi ha la grip del lloro?
Sí, no? sí.
Jo tinc tot a l'hora. Sí. Jo ara ja...
Jo estava a casa tranquil·lament descansant i vaig rebre un missatge...
Molt tard.
Molt tard. De vostè.
A les 3 de la matinada.
Però molt tard, alerta.
Em vaig despertar alerta, i tenia una alerta del lloro. Sí. Una alerta. Alerta mundial. La grip del loro va a lo loco.
Però això s'ho queda per vostè. No cal que ens ho enviï a les tantes de la matinada sobre la grip del lloro.
Jo vaig avisar a tothom perquè dic que no els hi vingui de nou, que no tinguin la grip del lloro i l'estrocococ japonès.
Estreptococ.
Sí. Jo, ja no jo fa dies que ho tinc.
Sí.
Ja hi tinc... M'he acomiadat de mitja família. Sí.
Va, és un exagerat que ja li ha dit al Corbella que res, que res.
I tinc aquests brots japonesos que jo no sé com els puc reprimir perquè en sec em desperto la nit parlant japonès.
No pot ser.
En sec la meva...
Sí, això no provoca vostè està dormint. Aquesta malaltia.
Jo estic dormint com un soc, però allò com... Res, que no em ballo.
Com una vieja muerta.
Com una vieja muerta. I estic allà i en sec...
En plena nit,
I llavors, clar, t'aixeques...
Però això que acaba de...
La seva dona, pobra...
Et desperta... No, la meva senyora viu... Dorm.
Ah, dorm en una altra habitació.
Això sembla un estornut, no sembla...
No és un estornut, és un estrocococ japonès.
És japonès, el de...
I dic, ja està, ja em torna a venir, I el tu! I dic, ja estic.
I només li surten com aquestes paraules i llavors torna a caure i a dormir.
No, llavors, perquè com que estic cansat, quedo altre cop amb el tit, però dic, ja està, ja tinc el japonès, i dic, demà no sé si m'aixecaré res un pare nostre, perquè dic, potser demà ja no hi seré. I cada nit porto dues nits d'estrecococ japonès. I ja us ho fareu. Si... No us hi vulgueu trobar.
No ens hi vulguem trobar.
No hauria hagut de venir a treballar, si vostè tingués això.
Ni ens ho trobarem.
Per què no?
Home, a veure si ens ho passarà.
Aquí ve tothom tossint i estornudant.
Bueno, l'estreptococ és un dels protagonistes a moltes portades, i ens ha dit el Josep que...
No hem de patir.
Però hi ha un altre que sí que també... No, per aquesta no sé si hem de patir o no, però també avui és molt comentada, que és el descobriment d'una proteïna que augmenta la capacitat de fer exercici.
Que guapo, tu.
Cada vegada que hi ha una proteïna, una pastilla, alguna cosa relacionada amb exercici, ens ve al cap que tard o d'hora puguem prendre alguna cosa que ens estalviï fer exercici físic. De moment, la cosa no va per aquí. Però de quina proteïna estem parlant i què fa aquesta proteïna?
Mira, no t'ho estalviarà, perquè precisament això mateix li vaig preguntar al director de la investigació, el doctor Chi-Bun Chan,
veus? Un altre.
De la Universitat de Hong Kong, amb qui ens hem estat escrivint un aquesta altre. Setmana,
sí.
I li vaig preguntar, això pot ser un substitut? És un complement de l'activitat física? Sí. I diu, no, és un complement.
És un complement.
No pensi que...
Jo, si estic tot el dia al sofà menjant-me donuts i cervesa, amb la pastilleta aquesta no servia de res.
O una pastilla que te la prenguis i et vinguin ganes d'anar al gimnàs.
També estaria bé, aquesta.
Que et tregui la mandra d'anar-hi.
Aquesta també estaria bé.
És una altra pastilla que et tregui la mandra de prendre la pastilla, perquè a mi em faria mandra prendre-me-la, saps?
Bueno, aquesta què fa? Què ha passat amb aquesta proteïna?
Que la produeixen els músculs quan fan activitat física, es diu BDNF, el nom no cal que...
No els hi queda molt comercial.
Si no ens queda, no passa res.
És igual.
I té dos efectes molt importants. Un és que quan fem exercici,
sí.
Els músculs, si te n'adones, no el pots fer de manera indefinida perquè hi ha un punt que no donen més de si. Per què no donen
més de si?
No
tinc cap intenció de fer-ne de manera indefinida.
Per què no donen més de si, si ho intentessis? Perquè acumulen substàncies que els resulten perjudicials i perquè s'esgoten les reserves d'energia. Doncs aquesta molècula el que fa és ajuda els músculs a recuperar-se després de l'esforç. Ajuda a restaurar-se, a eliminar aquestes substàncies que limiten el rendiment muscular i a recuperar les reserves d'energia. I després té un altre efecte molt interessant, i és que augmenta la resistència a l'exercici. Això també ens hi hem trobat tots. Fas un exercici i comences a fer-lo un dia, et costa, però si el repeteixes i t'entrenes, al final, allò que et costava al començament ja no et costa.
Sí, senyor.
Perquè adquireixes resistència a l'exercici.
Sí, la Marta, que és atleta olímpica...
No, però veritat.
És veritat. Quan fas un exercici,
senyor,
al final et dona la sensació que ja no estàs fent tant esport, perquè ja no et canses de la mateixa manera.
Però llavors perquè has d'anar augmentant.
Clar, has d'anar pujant, sí. És el que fa mandra.
Doncs, això és gràcies a que els teus músculs produeixen BDNF que fa que cada cop puguis fer més.
Val. I llavors això... pot servir perquè em recuperi més ràpid, per exemple, després d'un exercici físic, o perquè em faci més estona, o no.
O perquè t'inflis allò com aquest ciclo.
Bueno, no sé si infla o no infla. Això és l'Adri que té dominat
aquest tema.
No infla.
Pues vaya mierda, si la gracia tan ciclarse que marquen músculo ahí bien hinchado que parece que una pechuga de pollo.
Sí que ha d'inflar perquè... Si,
home, si fas més esport, fas més múscul.
Clar.
Perquè representa que fas més...
Aguantes més estona, per tant, crees més múscul, no?
Vosaltres això ho sabeu abans de saber el que diu aquest estudi.
No. Sí, sí,
no.
Jo sé que els resultats. El primer que s'ha d'advertir és que això s'ha fet en ratolins.
Fuà, gente, jo no he vist ninguna rata a mi gimnàsio.
Espera. Hi ha motius per...
Amb les peses.
Perdona.
La rata ahí.
Ara els hauríeu de veure, aquesta gentussa, com estan simulant que estan fent flexions.
A la Marta li ha fet molta gràcia imaginar-se un ratolí fent peses.
Els ratolins van inventar allò de caminar, allò dels gimnasos que camina sobre allò que corre, que per sota...
La cinta.
Sí, cinta. De córrer.
Al final ja tenien amb la roda aquella. La roda ho van inventar ells abans que nosaltres.
Sí, home, sí.
Així s'ha fet
l'investigació. És allò que corres i camines.
Sí, ja ho hem entès, sí.
Vol deixar parlar el Josep.
Ens hem costat d'entendre-ho, però ja ho hem entès.
I també hi ha una altra cosa, que és que els ratolins, si hem tingut algun hàmster alguna vegada, es pengen.
Com?
Es pengen els de les...
De les gàbies.
Sí.
Aleshores, com si fessin paral·leles.
Bàsicament. Hi ha motius per pensar...
Però es pengen de les gàbies.
Com si fessin els
hàmsters. Jo tinc un mai cap hàmster.
Ja es nota que no n'estic.
Jo vaig tenir una cobaia i la Pepa no es penjava, eh?
La Pepa.
Pepa.
Es deia Pepa. I la Pepa,
però ella covarda, eh? Era cobaia grassa?
Era una cobaia bastant potent.
Clar, és que potser...
Sí, era grassoneta.
Potser no arribava ni a penjar-se.
No, és que jo no la vaig... Sempre a terra, ella. I menjava el que li donàvem i llestos.
En fi.
No, en fi, no. No sortirem d'aquest tema, eh? Les cobaies es pengen.
No, els ratolins. Sí,
els ratolins.
Els hàmsters i els ratolins es pengen, i una de les coses que s'ha mirat en aquest estudi és que els que tenen BDNF sí. es pengen més.
Que guapo, que guapo, tete.
Ho trobo boníssim. Vaig a buscar imatges,
hi ha motius sí, per pensar que això que s'ha observat en ratolins també passa en persones, perquè el teixit muscular té una fisiologia molt semblant, perquè les persones també, quan fem exercici, generem BDNF, i, per tant, s'utilitzen ratolins pensant que els resultats seran extrapolables. Un cop s'hagi comprovat que ho són, per què serveix això, que és el que em preguntaves, abans d'aquesta llarga digressió?
Llarga i interessant, perquè els ratolins sí. penjats ens interessen.
Bueno, aviam, té una lògica, que això ho va explicar l'Eudald del Carbonell, que abans de ser monos érem rates nosaltres, eh? Per tant, les rates es van començar a penjar i van acabar monos.
Veus?
Mira. Molt bé.
Aleshores, a aquest ratolín se'ls ha donat un anàleg de BDNF, una molècula molt semblant, com a suplement nutricional. Sí. Això què vol dir? Doncs que aquest suplement nutricional, possiblement, si això funciona, també es podria donar a persones, aquest o un de molt semblant, es podria donar com a suplement nutricional o com a fàrmac. Efectes secundaris amb ratolins que han pres 6 mesos seguits,
sí.
que per els ratolins és una part molt llarga de la seva vida, no n'hi ha hagut cap de notable. Per tant,
per suposem anem
que
bé?
Serà... Anem bé. Aleshores, per què serviria? Imagineu-vos persones a les quals es recomana d'efectivitat física, però que els costa molt sí. I no la fan.
Senyor Buigues,
per exemple,
bona tarda.
Hola, sí. un sector de la població obesa.
Sí.
Donar un suplement que t'ajudi a recuperar-te més de l'exercici, aquest costi menys fer exercici, podria facilitar que aquestes persones complissin amb les recomanacions que els fan els metges. Un altre molt interessant.
Però no tenim a aixecar-te del sofà.
No, però ho has de fer, eh?
És a dir, no és una pastilla que tu et prenguis sí, i t'animi a aixecar-te del sofà. És que et canses menys.
És que et costa menys fer activitat
menys.
Física. Després, persones grans que tendeixen a ser com vostè, que tendeixen a ser fràgils.
Sí, sí. Tinc una artrosi tremenda.
Els pot ajudar a tenir més, a fer més exercici.
Veus?
I estar més forts.
A caminar.
El tema de la fragilitat de la gent gran és un tema a nivell de salut pública important.
I tant.
Aleshores, per persones sanes que fan esport de manera habitual, per què pot servir? Segons em va explicar el doctor Chibunchan, diu, jo crec que servirà perquè la recuperació de l'esforç sigui més ràpida. Fas una activitat física exigent, et canses,
sí.
però et recuperes més de pressa.
Per tant,
aquestes són
les... Et recuperes més de pressa.
Faràs més esport i, per tant, generaràs més múscul. No podria ser un efecte indirecte?
No, els ratolins que han utilitzat en aquest estudi, amb els experiments, han corregut més. Han corregut més de pressa, amb la velocitat màxima.
Veus?
Han corregut durant més de temps.
Fixa't.
Però no han adquirit més massa muscular. Per tant, el que això ens està indicant és que el que han adquirit és resistència, no massa muscular.
Fixa't.
No m'interessa. Ara... Porque si no va a conseguir más músculo, pues por eso ya me tomo lo que me ciclo, que me pincho. Y con eso sí que gano músculo.
Pero corres más, puedes hacer la maratón.
Pues no quiero correr, te digo que quiero un músculo que me quede la camiseta como envasado al vacío.
¿Qué te estás prenar, Adri? ¿Qué?
Bueno, me estoy metiendo pastilla para Fat Burner.
¿Eh?
Fat Burner.
Fat Burner.
Para quemar.
Ah, para cremar.
Pura
muy bien.
Proteína, después me pincho, pues mi cosita para hacer músculo. Lo que pasa es que si te deja de pinchar... Se te deshincha todo y se convierte en grasa.
Que maco de veure, eh? Bueno, i acabarem perquè aquesta tarda es tanca en el marc d'alimentari el 14è Congrés Internacional de la Dieta Mediterrània i aquest migdia el Josep ha moderat una sessió sobre els pilars bàsics d'aquesta dieta. N'hem parlat moltes vegades, no sé si hi ha alguna novetat que aquesta tarda heu destacat.
Mira, el missatge bàsic es manté, que és que la dieta mediterrània és òptima. No és l'única dieta òptima, n'hi ha d'altres que també són molt bones, però no n'hi ha cap de millor al món. Ara, com que la dieta està en constant evolució, arriben aliments nous que les generacions anteriors no tenien, mètodes de cocció nous, com el microones, que generacions anteriors no tenien, hàbits de menjar nous, doncs es plantegen dilemes nous. Per exemple, una conferència molt interessant, productes làctics, millor amb llet sencera, o millor baixar amb greixos.
Ah,
a primera vista, diries... Això és una de les coses que es canviaran les recomanacions previsiblement. A primera vista, diries...
No m'ho digui.
es pensava, com menys greix, millor. Per què? Perquè és greix d'origen animal, i es tendeix a dir el greix d'origen animal no és tan saludable com altres tipus de greix, com l'oli d'oliva. La que s'ha mirat quina és la composició del greix dels làctics, resulta que un 25% és el que se'n diu monoinsaturat, que és el de l'oli d'oliva. No és tot homogeni. Hi ha diferents tipus de molècules en el greix del procedent dels làctics. I en el aproximadament 60-65%, que és el que en diem greixos saturats, no tots són iguals, els saturats. Gran part d'aquests són saturats, diguem, dels bons, dels relativament bons, com un que es diu àcid esteàric, àcid butíric, i els més dolents, que seria el palmític, el de l'oli de palma, d'aquest en té molt poc. I realment, quan es mira el consum de productes làctics amb llet sencera, o amb formatges, o amb mantegues, o amb altres productes elaborats amb tot el contingut de greix del làctic, es mira la població que consumeix d'un tipus o d'un altre, es veu que els problemes de salut a la llarga no són més grans amb l'un que amb l'altre. O sigui, no hi ha un major risc de, per exemple, malaltia cardiovascular però, en la gent que pren la llet sencera comparat amb la gent que pren els desnatats. Això ha estat una novetat interessant.
Això ha estat una novetat que algun dia ens petarà el cap a tots, eh?
Sí, perquè tant bon punt diuen una cosa...
Tota la vida que ho hem sentit, que la llet sencera, esclar, a veure, que millor desnatada, semidesnatada... Ara ja no.
Ara ens feu ballar el cap.
A la que s'ha mirat amb més detall, les dades que han presentat avui...
No,
perdona, però el missatge que hi havia abans d'això, que és millor olis d'origen vegetal que no d'origen animal, a mida que se'n sap més, es va refinant i es va fent un missatge més precís. I allò que es pot corregir, es corregeix. I una altra part que ha estat interessant és el vi. Què fem amb el vi?
Ai, calla.
La dieta mediterrània, tradicionalment, té vi. On té vi.
De fa segles,
llavors,
i gent.
Sí, i si és la dieta més saludable del món i es diu que les begudes alcohòliques no són saludables, això com ho compatibilitzem?
Exacte.
Aleshores, quan fas estudis amb milers de persones i mires el que prenen i veus el que passa al cap dels anys, amb el vi negre, la relació entre la corba de risc, en funció de la quantitat que prens, fa forma de jota. Forma de jota què vol dir? Que si no en prens gens, el risc és més alt, imagina't una lletra jota, la part de l'esquerra, el risc és més alt que si en prens una miqueta. Però que si et passes de la miqueta, després el risc puja i puja molt més que si no en prenguessis gens. Això és la forma de jota, em seguiu?
Sí, o sigui que la idea és...
Que millor poc i moderat que gens. Aleshores, el problema és...
Perdona.
Escolta'm una cosa, vam entrevistar el Julio Basulto.
Home, sí.
Ens deia...
Mare meva.
Ni una gota, o sigui, l'alcohol és dolent. Va. Ni una miqueta, ni una copa.
Zero.
O sigui, es va dir, el més sa és... Zero. Jo recordo que això ens ho vas dir.
I després hi havia l'Aznar, que deia qui em va decir a mi que tinc que tomar o no tinc que tomar.
I deia que els estudis científics deien això. Clar, ara...
I va portar un munt de... Diu que hi ha 50.000 estudis científics que...
Josep, hem començat molt bé amb l'estreptococ i ara amb el vi i amb la llet, un disgust. Estàs tremendo,
eh? No, a veure, m'interessa.
M'he quedat a meitat del que han dit.
A veure, calleu,
va. La pregunta següent que s'ha plantejat al Congrés és això com es trasllada a la població perquè s'apliqui correctament. Perquè, clar, en recomanes una mica i molta població en prendrà més de la que convé.
La qüestió és què vol dir una mica.
Un, dos gots de vi al dia. Copes.
Perdona, això és bastant, eh?
No ampolles, eh? Copes.
No, home, ja.
Si tu m'has dient dos àpats.
Una copa cada àpat.
Dinar i sopar.
Perdona, aquest estudi
llavors,
que dius, l'ha finançat...
Espera't.
Perquè me'n recordo que el Julio Basulto
hem de mirar qui financia aquest estudi.
Que els estudis que deien que consumir vi era bo, els finançava el lobby del vi.
A veure.
Aleshores, resumeixo dues idees, perquè veig que aneu malament de temps.
Anem malament de nervis.
És molt interessant.
Si tu mires, en funció de la variable que miris, la corba que et dona de jota és diferent, aquesta que us dic de jota. Si tu mires el risc cardiovascular, per exemple, risc d'ictus, fa una jota. Per tant, una mica millor que zero.
Perfecte.
Si tu mires risc de diabetis i d'Alzheimer, també fa forma de jota. perquè té a veure amb la funció cardiovascular. Si tu mires risc de càncer de mama, llavors ja no fa jota. Llavors, des de poquet ja puja. O sigui, ja és creixent des del nivell zero.
I és una I.
No és una I.
No,
és...
una diagonal.
Sí, tampoc bueno, és exactament
és...
diagonal.
Bueno, és igual però... que és...
Primer puja poc, després sí, puja sí, molt, sí. Però no és exactament recte. Però és veritat que si tu mires la variable càncer de mama, el risc, no hi ha cap nivell de risc, el risc més baix és el risc zero, és el consum zero.
Perfecte.
Quan tu poses totes aquestes variables juntes a nivell de població, et surt una jota. Llavors, anem a la recomanació que es fa a partir d'aquí. Diu, la recomanació, si la gent es passa, és millor que si no en prengués gent. Si tu recomanes poc i la gent en pren molt,
sí.
Per prendre'n molt, millor zero.
Exacte.
Aleshores, el que ha defensat una metgessa especialista en salut pública de la Universitat de Navarra és, per gent que té factor de risc cardiovascular per edat, per exemple, majors de 50 anys, recomanem un got o dos de vi al dia. Per gent més jove de 50 anys, recomanem zero. Aquesta recomanació és molt difícil de portar a la pràctica.
I tant.
Per què? Perquè amb edats més joves el consum d'alcohol està associat a accidents, hi ha un risc d'addicció, hi ha altres riscos.
I per vi, tant, blanc? Aquest... vi blanc?
S'ha parlat de vi en general, no s'ha especificat, i normalment... normalment això s'associa més a vi negre perquè té uns compostos, unes molècules, diguem, diferents, polifenols, per exemple, uns antioxidants diferents que els que té el vi blanc.
¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? Déjame que las beba tranquilo mientras no ponga en riesgo a nadie ni haga daño a los demás. A mí no me gusta que me digan no puede usted ir a más de tanta velocidad. No puede usted comer hamburguesas de tanto, no puede usted comer esto, debe usted comer esto, debe usted evitar esto, no debe usted beber esto, y además usted le prohíbe beber vino. No, no, usted, no.
Muy bien, ese sí que sabía, ¿me entiende? Ese que mandaba.
Josep, ens hem quedat de pasta de fuller.
Acabem amb l'esnar,
Et dic una cosa, fem una copeta i ara tornem.
Si el poses...
Una i prou. Això és el que s'ha dit al Congrés.
Sí, no, però si es diu al Congrés...
Si poses graciosa i el dilueixes no fa res.
Apa.
Versió RAC 1.